Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben. I fins i tot, ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure, sabia que no era així». Al final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va viure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada, aquest any presencial, entre la senyora Teresa Verde Enciso, resident de la residència de la Fundació Roca i Pi, i 7 alumnes de cicle superior d'educació primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona. El Col·legi Mare de Déu de la Salut i la residència Roca i Pi es van convertir així en dos punts de trobada, dos espais de vincle entre les dues generacions. El Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut, situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al costat del Passeig de la Salut, on està l'eix comercial, és una escola familiar molt vinculada a la parròquia, propera a la gent, a les famílies, molt arrelada al barri de la Salut, una escola que ofereix servei i ajuda a les famílies i als alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials, actualment formada per 18 escoles. El Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. L'altre punt de trobada d'aquesta gran història és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi de Badalona, una entitat de llarga trajectòria. Atén des de fa més de 100 anys a persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi, un punt de trobada on succeeixen grans històries. Avui escoltarem la història, la gran història, de la senyora Teresa Verde, de 80 anys, una dona que va viure a la Barceloneta i ens farà una classe d'història viva amb la seva gran història de vida. Ah, i recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres grans històries a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, amb el hashtag Grans Històries. Sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Aquí, a la meva esquerra, trobem a l'Esther Viñó Verde, filla de la senyora Teresa Verde Enciso. Benvinguda.
Moltes gràcies i molt d'endetada.
La veritat que em fa molta il·lusió, perquè és la primera vegada en totes les temporades que portem de grans històries que la filla d'una resident que l'escoltarem la gran història de vida la tenim a plató. Espero que t'agradi la gran història, la veritat que molt maca, de la teva mare.
Doncs sí, suposo que sí que m'agradarà.
Molt bé. També ens acompanya la Laura Renau, que és la treballadora social de la residència Roca i Pi de Badalona. Benvolguda i benvinguda una altra vegada, Laura.
Moltes gràcies, David.
La veritat que des de la residència Roca i Pi feu una gran feina amb tots els residents. Ens pots explicar una miqueta els projectes que porteu a terme aquest any amb diferents entitats i amb l'entitat del Col·legi Mare de la Salut, que són ja molts anys que feu feina?
Bueno, fem molt treball comunitari, que per nosaltres és molt important. Donar a conèixer la residència i obrir-nos una mica a l'exterior, a la comunitat. I llavors, un dels projectes més importants que tenim és el projecte interrelacional, el qual el fem en diferents entitats. Ho fem, evidentment, amb el Col·legi Mare de Déu de la Salut, que portem molts anys. Crec que aquest és el 17 anys, potser.
Correcte.
17 anys que estem treballant amb vosaltres. També ho fem amb l'Escola de l'Estonac i també ho fem a l'Associació de la Rotllana, que som amb joves i a més fem un projecte molt maco perquè és intercultural també, a més d'intergeneracional. Per tant, una mica ens estem obrint i donar a conèixer la residència, perquè creiem que la gent jove i els més petits pues, han de saber el que és un centre residencial, quines activitats fem, com es viu, i bueno, trencar una mica aquest, a vegades aquests estereotips i imatges a vegades que tenen de les residències que no s'ajusten de tot a la realitat, no? I que hi ha molta vida dintre d'una residència i es fan moltes coses i moltes activitats.
Dintre de poc estreneu un musical, no? Estrenem, sí. Perquè jo també participo en aquest projecte des de fa molts anys, un musical que és nou aquest any, que és el musical del Petit Príncep.
Correcte. Estem molt il·lusionats i també una mica nerviosos, perquè que fem un musical per primera vegada, una obra nova, perquè el Petit Príncep mai l'havíem fet. Pues, bueno, estem molt il·lusionats, estem fent molt d'assajos i preparant la decoració per l'escenografia de l'obra, la indumentària, i bueno, estem treballant força i esperem que surti molt bé. I, a més, tornem de nou a participar activament en l'obra, perquè amb la pandèmia no podíem assistir presencialment, i aquest any pues, ens incorporem a l'escenari amb els alumnes i amb moltes ganes de participar i que surti tot molt bé, i com sempre fem, que ens ho passem molt bé i amb els alumnes pues, i amb els... Bueno,
molt bé.
Disfrutar-ho, com sempre fem.
I tant,
no?
Que sortirà bé.
Jo estic convençuda que sí, perquè estan fent molt, molt bona feina,
els nostres residents. I vosaltres també, des de la residència i els alumnes, conjuntament, l'assaig que hem fet conjunt i tota la feina que portem des del mes de setembre, ha anat molt bé.
Correcte.
Molt bé. Martí Boneta, bona tarda.
Bona tarda, bé.
Què tal, com estem? Moltes gràcies per assistir a Grans Històries una altra vegada aquesta temporada. És un plaer tenir-te, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer cada any poder vindre amb aquest programa.
Molt bé. Ets el director del Centre de Recursos Pedagògics de les Corts. Ens pots explicar una miqueta què és això del Centre de Recursos Pedagògics, el CRP?
Sí, el CRP és... N'hi ha un 74 a tot Catalunya i nosaltres el que ens encarreguem és la formació del professorat de la nostra zona, concretament nosaltres del districte de les Corts, aquí de la ciutat de Barcelona. També fem activitats de dinamització entre centres i ara també ens dediquem molt a acompanyar els centres a tots els temes de transformació educativa i innovació. A part, nosaltres com som un CRP especialitzat en ciutadania i valors i tractem i impulsem projectes de ciutadania i valors per tota la ciutat de Barcelona, amb entitats públiques i privades.
També fa poc has estrenat un documental. Ens pots explicar, fent 5 cèntims, el tema del documental?
Sí, va ser estrenat per TV3 de Catalunya, és una coproducció, es diu L'hora dels infants, és un documental que parla d'unes diferents iniciatives que l'Ajuntament de Barcelona va tenir a inicis del segle XX, el primer terç, els primers tres dècades, que eren colònies escolars i escoles a l'aire lliure. Van ser... eren iniciatives pel tema de la salut dels infants d'aquell moment, que era una salut molt delicada, però que es van anar experimentant experiències pedagògiques molt interessants, que venien doncs, influenciades pels corrents d'innovació educativa d'aquell moment. Doncs el documental el que parlem són d'aquestes innovacions educatives i experiències educatives que van tenir lloc aquells anys a la ciutat de Barcelona.
Jo he tingut el plaer de veure el documental, i la veritat que et dona una visió pedagògica de com ha anat evolucionant tot, no? I ara ens trobem, avui mateix, aquí a La Vanguardia, no?, el tema de la lectura, de com ha afectat la pandèmia i la pandèmia i la no pandèmia, no?, perquè ha baixat molt el tema de la lectura i de la comprensió lectora en els nostres alumnes. I és un tema preocupant. I un tema que també, amb temes pedagògics, s'ha de donar un cop total, perquè el nivell dels nostres alumnes actual amb altres anys és ha baixat moltíssim.
Sí, la lectura és la base de tots els aprenentatges. Si un infant, un jove, no té un bon nivell de lectura, de comprensió lectora, difícilment podrà entendre qualsevol text d'una altra matèria. Per tant, és molt important dedicar esforços. I, de fet, l'experiència que parlem de l'hora dels infants, aquells mestres d'aquella època ja li donaven molta importància. amb recursos molt escassos, però sí que intentaven comprar llibres i fer unes biblioteques escolars molt, i les dinamitzaven per fomentar la lectura d'aquests infants. La majoria eren fills i filles d'obrers de la ciutat, amb molt pocs recursos econòmics i, evidentment, no tenien llibres a casa seva, i a partir d'aquestes dinàmiques de lectura, de dinamització, feien doncs, que aquests alumnes, a part de motivar-les a la lectura, poguessin tenir un bon nivell de lectura després.
Molt bé, espero que t'agradi la gran història que escoltarem a continuació.
Segur que sí, com cada any.
Molt bé, i també em fa molta il·lusió comptar l'estudi aquesta nova temporada amb tres alumnes del Col·legi Mare de la Salut. Són tres alumnes de sisè de primària, en Cristian Toledano, l'Oriol Teixidor i el Pau Teixidor. Benvinguts.
Gràcies.
Què us sembla les trobades que hem portat a terme aquest any al col·legi i a la residència Roquipí? Penseu que els alumnes de 5è i 6è de primària fan una trobada mensual des del mes d'octubre, que anem una vegada al mes a la residència Roquipí a fer diferents tallers. Un dels tallers que fem és el taller de ràdio, que veu el seu resultat amb el programa de ràdio que estem fent avui en dia. Vale, però què us ha semblat aquests tallers? Podríeu explicar una miqueta, Cristian, Oriol, Pau, qui comença? Sí. Cristian?
Sí? Sí? Sí, a mi la veritat m'ha agradat, m'està agradant molt anar a la residència de l'Arcoipí, perquè és una experiència que pots vivir a la teva vida que no es pot repetir durant molt temps. Bastant bé, m'agrada.
Quin taller és el que més t'ha agradat dels que fem?
A mi, perquè m'agraden els gossos, m'agrada...
I tacant,
sí.
Molt bé.
M'agrada.
La teràpia de gossos.
Sí.
Molt bé, que és un taller nou que hem inclòs aquest any en aquesta nova temporada, sí, dels tallers compartits. Cristian, Oriol, quin és el taller que més us agrada?
El que més m'ha agradat...
A part del de ràdio, que ja sé que el de ràdio s'agrada molt.
El de cuina.
El de cuina, molt bé. Què heu fet a cuina? Què vas fer al taller de cuina? Te'n recordes què heu fet?
No.
No te'n recordes. I a tu, Oriol?
Jo i Takan.
I Takan també?
Sí.
Com el teu germà?
Sí.
Molt bé. Vosaltres esteu a sisè de primària, però també a nivell d'escola, com a projecte d'aprenentatge servei que tenim a nivell global, a P5 van fer els contes compartits que els avis, els residents de Roquipí venien una vegada al mes a l'escola a explicar-vos un conte. I a quart de primària, que ara comentava amb la Laura, també vau fer el musical. Quin musical vau fer? Us en recordeu, el musical que vau fer?
Superstar.
Molt bé. Us va agradar? Quina experiència teniu? Quin record teniu del musical? Fa 2 anys ja, farà ja quasi 3.
M'ha agradat molt, moltíssim.
Quin paper feies tu a Jesús de Superstar? Molt bé. I Oriol i Pau, de què fèieu?
De moltes coses.
Jo un apòstol.
Un apòstol, molt bé.
De poble, de sacerdote...
Bueno, molts papers, no, fèieu?
Sí. Molt bé.
Pues és un plaer tenir-vos aquí i escoltar la gran història que vosaltres partiu amb una miqueta d'avantatge, perquè vosaltres la vau gravar, vale, aquesta gran història. Molt bé, pues presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat els protagonistes de la gran història d'avui.
Teresa Verde.
I quants anys tiene?
80.
Hola, soy el Joel. Tengo 11 años, voy al Colegio Málaga de la Salud y voy a sexto.
Hola, soy Aarón. Tengo 11 años, voy al Colegio Málaga de la Salud y voy a sexto.
Hola, me llamo Cristian, voy al Colegio de Maradu de la Salud, tengo 11 años y voy a sexto.
Hola, me llamo Irene, tengo 11 años, voy a Maradu de la Salud y soy de sexto.
Hola, me llamo Edurne, tengo 11 años y voy a sexto y voy a Maradu de la Salud.
Hola, soy Denise, tengo 11 años, voy a sexto de la Escuela Madre de Dios de la Salud.
Hola, soy Alba Bueno, tengo 11 años y voy al Colegio Madre de Dios de la Salud.
La senyora Teresa Verde és la nostra gran protagonista de la gran història d'avui i ens comença a explicar on va néixer i en quin any.
Barceloneta.
La Barceloneta, ¿sabéis dónde está la Barceloneta?
Sí.
¿Qué es la Barceloneta?
Una plaza.
Lo he dicho bien, en la plaza, el mercado, ¿no te refieres? El mercado. donde van a comprar. La Barceloneta está en Barcelona, en 1942.
¿Y va a tener germans?
No, pues gracias a Dios, no.
¿Pero cuántos hermanos erais?
Dos.
¿Dos hermanos erais? ¿Cómo se llamaban?
Francisco y la otra Carmen.
¿Cómo la conocían a la Barceloneta, la señora Teresa?
De pequeñas. Pues se puede decir que en el colegio o en la calle.
¿Cómo te llamaban?
La Verde, sí.
¿Le llamaban La Verde? ¿Y por qué te llamaban La Verde?
Porque hacía travesuras muy, muy, muy malas.
La senyora Teresa, La Verde, era molt entremaliada. Ens explica una entremaliadura que va fer de ben petita.
Pues yo tenía una vecina que al verano... ¿Sabéis lo que es una botiga?
Sí.
Pues bajaban abajo a la botiga, ahí al fresco. Y yo iba por detrás con un helado, comiendo un helado. Y me fijé que tenía la boca abierta. Estaba la mujer durmiendo. Y yo fui por detrás y le metí el polo a la boca.
¿Y cómo va a reaccionar la señora a la entremedaluda?
Tendría unos 12 años
pues mira,
o así.
Mira, la misma edad que ellos.
Sí, sí, se puede decir que sí.
¿Y qué te dijo la señora? ¿Cómo reaccionó?
¿Y cuánto reaccionó? Dijo La Verde, esta es La Verde, esta es La Verde. Ya enseguida supo que era yo.
¿Y una otra anécdota de La Verde?
Otra es una señora que yo no la conocía hasta el momento, no la conocí, y hacía la mujer una coca para San Juan y la llevaba destapada. Y yo iba al balcón, que estaba en el balcón mío, y digo, uy, lleva coca destapada. Y cogí un puño de arena, de tierra, de la maceta, y cuando pasó por debajo mío, cogí un puñado de arena y se la tiré a la coca. Y la coca y la mujer mirando para arriba, esperando quién era. Y yo escondida para que no me riñera.
¿Y después es va assabentar qué?
Después me enteré que era falangista. Tenía un miedo. Y yo me pensaba que falangista era una cosa gorda.
Un dia li van donar diners. I ella què va fer?
Mi madre vendía lechugas y dice, mira, ves a la vecina que quiere lechugas, que yo no puedo llevárselas. Vete tú y ayuda a la mamá. Digo, vale. Y cogí y me dio el dinero a la mujer cuando le llevé las lechugas. Tome, señor concesión. Aquí tiene las lechugas de mi madre. Toma, reina, dáselas a la mamá, no las pierdas, ¿eh? Dale el dinero a la mamá, ¿eh? Sí, sí. Me dio el dinero y resulta que en la esquina mismo de la casa había un señor con una barraca vendiendo mantecaos. ¿Y yo qué cogí? Digo, uy, mira, me voy a comprar un mantecaos.
¿Quines entremeladures fan els alumnes de l'escola avui en dia?
Yo antes iba a un camping que estaba al lado de la playa yo tenía 3 años y me fui a buscar a un amigo que también estaba en el camping y me dijeron que no estaba en la parcela, que es como una casa que se le llama ahí en el camping. Pues yo me quedé en su puerta dormido esperándole y mis padres me estaban buscando por todo el camping y no me encontraban hasta que mi amigo me encontró y le avisó a mis padres.
Yo a veces, bueno, antes, cogía la hucha de mi prima y le robaba un poquito de dinero, solo un euro. Ya está.
Que cuando estaba con mi hermano, a veces en casa, mi madre decía de ir a cualquier sitio, me parece que fue a casa de los abuelos, entonces mi hermano se fue con ella y mi padre estaba haciendo la cena. Entonces yo me fui al cuarto de mi hermano, le cogí la hucha y le quité 20 euros.
Yo un día estuve en el lavabo, embocé el lavabo y le dije que ya estaba así.
Albay també va marcar la seva vida.
Yo llevaba un vestido con un volante y estábamos al baile, venía mi madre también, porque éramos crías para vigilarnos. Y yo pues me puse a bailar y daba vueltas y el volante pues se levantaba y de pronto me veo que mi madre me hace aquí, me pica así, si me vuelvo yo era mi madre. Y yo digo, mamá, ¿qué haces aquí? Vete para allí que estamos bailando. Dice, ¿bailando? ¿De esta forma bailas? Si bailas de esta manera, los vamos para casa, ¿eh? Digo, vale. Y sí, sí, cogí y ya bailé de otra manera. Pero el susto que me dio cuando vi a mi madre detrás diciendo eso.
I actualment, les mares i els pares estan tan a sobre dels nens?
¿Os controlan con el tema de la vestimenta y tal? ¿Qué opináis de lo que ha explicado?
Sí, un poco.
Mi padre pasa.
Mis padres pasan, ¿eh?
Los míos tampoco.
Que mis padres sí, me controlan como me he visto. Y...
A veces.
La señora Teresa es va a casar?
A los 25 años.
¿Cómo se llamaba su marido?
Ángel.
Grans històries.
Déu-n'hi-do la història de vida de la senyora Teresa. Déu-n'hi-do.
Doncs sí, havia fet moltes. Aquestes són poques. I el bo que té és que amb l'edat que són 80, però se'n recorda inclús més de les històries passades de quan era petita o jove que no les de fa 2-3 anys, perquè li va quedar molt marcat. I a més que encara ens trobem a vegades a veïnes o familiars, no? I era coneguda, bueno, que em feien alguna cosa, sempre deien, això ha sigut la Verde, no? Sempre pensaven en ella o amb el meu tio, que també... Déu-n'hi-do, sí.
Va sorprendre molt els alumnes, no?, que s'expliqués aquestes entremaladures, perquè ells no s'esperaven, no?, que la gran història de vida a l'inici, no?, després ja escoltarem com va anar la conversa, no?, però va sorprendre, no?, i va anar molt bé, no?, perquè ells també deien, ostres... Déu-n'hi-do.
Sí, perquè a més expliques de la seva edat i del que es feia abans, que potser pensant doncs, que potser eren més serios o no. Coses d'aquestes s'han fet sempre, no? Mm. És de crius, és que són això.
A la residència, Laura, fa entremeladures també?
No, la veritat és que no, eh? És molt bona i molt bona companya, a més. Molt tranquil·la i sempre està molt pendent dels altres i molt alegre, sempre amb un somriure. És molt de la broma.
Molt.
I no, tot el contrari, eh? És
un plaer. Va disfrutar molt, eh? O sigui, amb la conversa que va fer amb els alumnes de 6 de primària va ser una estona que ella disfrutava, no? Li agradava molt explicar aquestes anècdotes i bueno, és una persona molt alegre, molt vivencial, no? Que sap, té una algo que enganxa la gent, no?
Sí, jo crec que és, bueno, té aquesta dolçura, no?
Sí, que... és que sempre ha fet coses pels altres, sempre pensa en els altres.
Molt bé. Martí Boneta, què destacaries d'aquesta primera part que hem escoltat?
Bueno, molt interessant, perquè pels joves pensen doncs, que és una senyora gran que sempre ha sigut gran, i, no? I aquesta persona que ara té 80 anys doncs, també un dia tenia l'edat d'ells. Per això jo crec que aquestes experiències de vida, que vagin a la residència, que parlin, que es connectin amb persones grans, doncs molt interessant. Som una societat, abans potser és que veníem de poble, amb la gent gran ens relacionàvem molt, ara a les ciutats és difícil, vull dir, pocs viuen amb els seus avis i seves àvies o alguns quasi ni els veuen. Doncs jo crec que experiències com feu vosaltres a l'escola que hi vagin, doncs això és molt, molt interessant i conèixer experiències de vida, de la vida quotidiana, doncs començant per aquestes malifetes que feia ella.
Bueno, i també va donar una visió de com era la Barceloneta, no?
Clar, clar.
Una mica que molts alumnes no sabien, no? La Barceloneta i el barri de la Barceloneta exactament com era, no? Antigament.
Clar, quan t'ho expliquen en primera persona, doncs, per exemple, el tema del ball, no? El control, que doncs, ara doncs, els joves doncs, a partir dels 18 anys surten i els pares i les mares ni saben on estan. doncs en aquell moment aquest control social era molt important. Això és bo que ho coneguin, perquè si no sembla pels joves que tota la vida sempre ha estat igual, i no és veritat. Cada societat té les seves costums, les maneres de fer, algunes més positives, unes altres més negatives, això ja cada un valorarà, però el bo és que puguin conèixer aquestes experiències de les altres persones.
Molt bé. Oriol, Pau, Cristian, què destacaríeu d'aquesta primera part que ha anat explicant la senyora Teresa? Què destacaríeu? Qui comença, va? No es barallau per començar. De la trobada que vau fer, què en recordeu? Què voldríeu destacar? Sí.
Quan va dir lo de l'helat.
Lo del gelat és el que més et va cridar l'atenció. I les entremeleadures també que anava explicant, no?
Sí.
Bueno, també tu vas sortir també que tu vas fer una entremeleadura també a casa teva.
Sí.
Vale, que l'hem escoltat, que jo crec que els teus pares no els va fer molta gràcia, no? O sigui que, molt bé. Quan doncs continuem amb la història de vida de la senyora Teresa Verde, que comparteix amb els alumnes del col·legi Mare de la Salut i que als 15 anys va tenir un accident.
Vin una tia nostra, i que venia cada setmana a ver-nos a casa. I entonces, quan ella se fue, nos dio un real a cada hija. Toma un real para cada uno, para caramelos. Y yo, pues, los cogimos. Y mi hermana, como era más mayor, pues se fue más adelante. No me supo esperar. Y fue más para adelante. Y yo quería alcanzarla para ir juntas. Y nada, y yo, Carmen, espérate. Y yo, ¿qué hice? Cogí. Y venía un camión muy grande, y detrás del camión venía un taxi, y yo no lo vi, el taxi. Estaba deseando de alcanzar a mi hermana, y no se paró, ella continuó. Y yo deseando cogerla para ir juntas, pues no había manera. ¿Qué hice? Empecé a caminar, y a eso que el taxi empezó a... El coche empezó a andar y el taxi iba detrás, y fue cuando me pilló la pierna, porque no lo vi, el taxi, por culpa del real ese que me dieron y mi hermana, por no alcanzar, por no esperarme.
Y els explica als alumnes què han de fer quan han de creuar el carrer.
Cuando crucé la calle, primero mirar que no venga ningún coche detrás, porque si viene un camión o grande o un coche grande, a detrás puede venir uno pequeño y los puede pillar. Eso es verdad, ¿eh?
¿De qué va a trabajar la señora Teresa?
Mira, pues uno era la mirugia, otro era la casa de cajas de cartón que hacían las cajas de las mantelerías, otro era la imprenta, que me olvidé, la imprenta, que ahí aprendí a leer las letras, que eran tíos de mi cuñado.
¿Qué es la milurgia?
La milurgia es una empresa muy grande que hacían perfumes y cada mes los trabajadores pues cogíamos pedidos, nos daban un estuche con lo que queríamos y al final de mes nos daban la caja, la pagábamos y ya está.
¿Quines colònies feia?
No, el mirurgia no.
¿Exemple?
La joya.
Ah, també la joya.
La joya, pues muy famosa, ya on existe.
On estava la fàbrica?
Estaba en la Sagrada Familia, la plaza de la plaza de la plaza de allí de la Sagrada Familia.
¿Y la señora Teresa va a ser encargada?
Encargada de lo que me pusieron para hacer, porque yo era muy decidida y de enseguida aprendí. Y era, por ejemplo, esto es una lona, ¿no? De grande como allí. O más grande, con una lona. Y yo tenía dos mesas a los lados con papeles que las chicas que yo llevaba querían esos papeles pegados con pega para pegar las cajas. Y entonces me decía una, Tere, verde, 12 papeles. Y yo pues cogía y se las ponía allí y la lona pues se las ponía en sitio. Y ella pues las cogía y ya forraban las cajas. Y eran 8 chicas y a las 8 les daba faena. Otra quería etiquetas, otra quería otra cosa de papeles. Acordarme de los papeles que eran de una y de la otra, que no me olvide. Eso era, que no me olvidara de los papeles de cada una. Pues si no, gane tú, el dueño, me echa.
¿Y va a conèixer el seu marit?
Angel.
¿Y tuvieron hijos?
Dos niñas.
¿Cómo se llamaban las dos niñas?
Esther una y Maritere otra.
Ens explica també una anècdota de la seva boda. Es va casar amb la seva germana.
Me casé con mi hermana, porque nada más nos llevábamos un año, hay dos años. Y yo tenía toda la ropica ya guardada para casarme, ¿no? Rejuntando de lo que ganaba, pues lo iba guardando y me compraba ropa para casarme.
El seu pare estava malalt.
Estaba malo mi padre y mi hermana me decía, Tere, espérate un poco, no te cases este año, cásate el año que viene, si es menester, que el papa no durará mucho, que está muy malo. Digo, sí, está muy malo. Y lo hice así, me esperé un año más y me casé. Pues al mes ya se murió mi padre. Al poco mes ya se murió mi padre. Que si no llego a esperarme, ya no me lleva al altar.
Claro, pudisteis pasar las dos así más rápido.
Al mismo día. Mm. En el mismo día los casó los dos. Iba mi padre por la iglesia con una aquí y otra aquí. Y era al medio, hasta el altar. Sí, los casó a la vez, al final.
¿Y a quina església?
La església Sant Miguel de la Barceloneta.
Quina memòria,
sí. Déu-n'hi-do, quina memòria, diu la filla de la senyora Teresa.
Sí, perquè a part és que ara ha fet un baixón amb la seva edat, perquè això sí que sempre ens ho ha explicat i amb la meva tia, però clar, ara amb 80 i pico d'anys et costa, no sé, i a mi m'emociona que recordi inclús de noms de la veïna abans de la Concepció o de l'església. Ho té molt present. Va ser molt feliç, la joventut que hi quan es va casar o quan...
Bueno, tota la seva vida, el sí. Que ens va transmetre a nosaltres sí. a la conversa és que ha sigut feliç i és
sí.
Feliç, no?
Era feliç en poc. I a la Mirurgia, sobretot, ja era l'època que més, perquè feien els balls, es treballava, era l'encarregada que parella això sense estudis era molt, o sigui que sí.
Em quedo una frase que acabes de dir ara, que era feliç en poc, no? Que això, amb els alumnes i amb els nens actuals, ostres, sembla que ho volen tot, no? I que sí. Hem de fer moltes coses i de vegades jo ho veig, no? A l'escola i també amb famílies, no? D'amics, dels meus fills, no? De que, ostres, si no fem això, no, què tenim que fer? Avorrir-nos. Vale, a vegades és una de les feines que hem de dir als alumnes i avorrir-nos. O sigui, utilitzeu la imaginació perquè, bueno, amb poques coses es poden fer moltes coses. I és així, eh?
O sigui, doncs sí.
I ella va transmetre aquest missatge als alumnes, no? Que tenim amb tres alumnes que fan presència aquí, però els altres companys de classe també us van dir això. I és una lliçó de vida, no? Que heu d'aprendre, no? D'una persona que ha viscut una època, pues bueno, que, com diu la seva filla, que en poc era feliç. I vosaltres, a vegades, moltes vegades, demaneu moltes coses als vostres pares i bueno, us donen tot, no? Però de vegades hem de valorar més les coses. Laura, no sé si voldries destacar, Martí. Alguna cosa més? Laura?
Bueno, jo és que crec que, com ha dit l'Esther, que realment es li veu, no? Que és una persona que ha passat de, bueno, totes les dificultats, no? Que sempre la vida té coses bones i dolentes, però és una persona que ha sabut empoderar-se, ha sabut treure la part positiva de la vida i això es veu a la residència, eh? I és això, la seva alegria, li encanta la música, disfruta moltíssim amb la música i bueno, i és una història per, bueno, per compartir i perquè ells també aprenguin, no? Ja que amb molt poc es pot ser feliç, no fa falta tenir moltes coses per tenir la felicitat, no?
Molt bé. Martí?
I la gran quantitat de detalls que explica, no? És que amb una precisió com si hagués passat fa 2 hores i fa dècades, no? Doncs aquesta memòria de fa tants anys jo crec que és interessant, no? I aquest fet, doncs, de valorar tot el moment de la vida que passa, jo crec que també és molt important, no? I de vegades no valorem el que estem fent, no? I doncs ella vivint a la Barceloneta, que no tenien molt, però amb el poc que tenien disfrutaven i traien el màxim de suc. I això jo crec que també és important i que els infants avui ho escoltin, on hi ha una societat tan abundant, doncs no cal tant per ser feliç.
Molt bé, continuem amb la història de vida de la senyora Teresa i ens explica una altra entremalladura.
Pues cada vez que necesitaba algo, que se lo olvidaba la mujer, pues me decía, Tere, bájame en un momentico, que va a venir mi marido y no va a tener esto hecho. Digo, vale. Y me envió con una botella a comprar vino. Y yo cogí y me fui. Y era al primer piso, ¿sabes? Antes vendían el vino, era una botiga. Ahí era un bar, pero el líquido estaba en el primer piso. Y yo, pues nada, cogí y veía, oía música y palmas y mucho jaleo, ¿sabes? Y yo digo, caray, esto es una fiesta, no es una boda, ¿no? Y subí y digo, ¿me guarda la botella de vino? Sí, sí, nena. Y me guardaron la botella de vino. ¿De qué te ríes? Me guardaron la botella de vino. Me guardaron la botella de vino y yo subí para arriba. Y vi a los novios bailar, a toda la familia bailando. Y me dicen, ven, ven, siéntate aquí. Cómete este trozo de pastel. Y me sentaron y me comí el trozo de pastel con una copa de champán.
¿Quina era la seva música preferida?
La música podía de esos años.
Uy, ya no me acuerdo. Un paso doble, seguro que sería un paso doble. Sí.
Els alumnes li pregunten a la senyora Verde.
De que cuando tu padre os llevó a las 2 al altar, también tendrán que haber estado los 2 novios al lado vuestro, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerda cómo se llamaban?
No, a los novios no.
¿Ángel? No. ¿Y tu cuñado?
Paco.
¿Se conocían entre ellos los 2 novios?
Sí.
¿Qué le deia a la seva mare quan feia entremaleduras?
De que cuando hacías alguna travesura, ¿tu madre te echaba mucha bronca o no lo sabía?
Cuando llegué a casa, la vecina picó a mi casa y dice, ¿y su nena, la Tere? Dice, pues no la has mandado a buscar vino. Dice, uy, pero hace más de media hora. Dice, pues estará allí haciendo cola a lo mejor. Fue mi madre a buscarme y estaba bailando yo allí con toda la familia. Y me metió bronca, claro, me cogió y me llevó para casa.
De la oreja.
No lo creo ya.
¿Y a la escuela qué nos explica de las seves entremaleduras?
En el colegio la señorita era muy gorda. Siempre llevaba un anillo gordo. Y siempre teníamos costumbre de cuando ya plegábamos del colegio de decir, de rezar Amén. El final, ¿sabes? Que ya se termina el cante. Y yo cogí y todas se callaron. Todas. Amén. Y yo fui la última. Amén. Más fuerte. Y ya la señorita dice, esta es la verde, esta es la verde, ¿qué es verde? Ven para aquí, ven para aquí. Y me llamó, dice, ¿con qué amén? No, tú la última, ¿no? Y cogió, me levantó la falda y me dio en el culo. Y me clavó el anillo en el culo. Y ya digo, madre mía, sí, por ser la última de que yo levantara la voz.
Quin consell de vida dona als alumnes?
De hacer caso a la mamá, es lo único. Cuando los mande a algún sitio, sea con dinero o sea sin dinero, dárselo a la mamá, el cambio, todo, porque eso es muy bonito.
I els alumnes continuen fent-li preguntes a la senyora Teresa.
Verde? ¿Por qué era verde, no de otro nombre?
Era el apellido de mi padre.
En esa época la Barceloneta estaba igual que ahora.
Uy, el baile de la Barceloneta. Era orquesta, ¿eh? Era una orquesta.
¿Y el barrio, Teresa, te acuerdas un poco de la playa? De
todo,
¿cómo era el barrio?
De todo. Me acuerdo de todo.
¿Y era muy bonito?
Sí.
¿Te gustaba mucho?
Sí. ¿Y era vivió? Muy familiar era.
Muy ¿Vivió familiar. Toda la vida en la Barceloneta?
¿Eh?
¿Ha vivido toda la vida en la Barceloneta?
Sí. Nací allí.
¿Naciste allá y sí. viviste siempre en la Barceloneta?
Hasta casarme.
¿Cuando se casó?
Sí.
¿Se quedó viviendo en la Barceloneta?
No. Enseguida mi suegro vendía pisos.
¿Y dónde se fueron a vivir?
Y encontró un piso que estaba bien de precio y llamó a mi marido y me dijo, mira, hay un piso que está muy bien de precio y es muy majo, y frente a la playa, y sí. Fuimos a verlo, era un piso precioso, que se veía la playa, se veía el Tibidabo, bueno, muchas cosas, tenía una vista muy maja, muy maja.
¿Y dónde estaba el piso?
En la misma carretera del tren. El tren, pasábamos la vía y enfrente la playa.
¿En Barcelona o fuera de Barcelona?
No, en Barcelona.
En Barcelona.
En Barcelona.
¿Tenía mascota?
¿Tú has tenido mascotas?
¿Algún perrito, algún gato?
No, ahora tengo un gato, ahora.
¿Cómo se llama el gato?
Se llama Cuca.
¿Y als alumnes, amb què es queden de la història de vida de la senyora Teresa?
La razón por la que hacía tantas travesuras.
Que antiguamente el colegio te pegaba si no decías lo del amén.
La travesura de la Cuca.
La travesura del helado.
La travesura del helado.
Todas las travesuras que hacía.
La senyora Teresa Verde era molt entremaliada, però és una molt bona persona, molt alegre, que contagia la seva alegria a tothom. Tothom l'estimava molt.
Muy generosa, muy alegre, que te gustaba cantar
sí.
mucho.
A todos sitios me llamaban, a todos sitios. Se casaba alguien de alguna vecina. Que vengas la Verde, ¿eh?
Para cantar, ¿le quiere cantar algo a los niños? Un trocito pequeñito para cantarlo.
Ay, madre mía. Se casaba la otra. Que venga la Verde, ¿eh? A todos los sitios me llamaban, a todos los sitios.
¿Les canta algo a los niños? ¿Quieres cantarles un trocito de canción a los niños?
Ay, madre mía, ¿qué voy a cantar?
Lo que quiera. Un trocito pequeño, va.
Vamos a hacer un poco, si quieres, los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben, pobre a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río, pobre a Dios nacer.
Esther. Suposo que t'han vingut molts records.
És que no me la imaginava inclús cantant ara.
No?
No sabia que havia cantat en aquella entrevista. No, sí que em venen records perquè a més ella sempre cantava I això que se'n recordi de la lletra ni de petites, perquè inclús ella cantava en anglès, però el seu anglès, o sigui, i les cançons, ella, el seu ídol és el Julio Iglesias, i les seves cançons les cantava, però s'inventava sempre la lletra, o sigui, ni d'ella. I l'única cosa, l'única pena que ha tingut ma mare és el no saber llegir, que no va anar a l'escola, perquè als 9 anys, ella ha dit 15, però l'accident va ser als 9, i va estar un any amb la cama malament i va deixar d'estudiar. I aleshores, clar, ja no ni sabia escriure, molt poc, i això és la pena que sempre ha tingut, perquè ella explicava uns contes, unes històries, i cantava, sempre estava cantant, inventat, però cantant.
La veritat que es va guanyar, els alumnes estaven més atents als alumnes amb la història de vida de la teva mare que no a classe. O sigui, això ja t'ho vull dir. Molt bé. Laura, què voldries destacar?
Bueno, jo crec que el tema de la música puc donar fe que li encanta. I a més tenim el musicoterapeuta, que hi participa moltíssim. I, bueno, les cançons d'abans, no? Julio Iglesias és un dels seus favorits, però, bueno, totes les cançons realment li motiva molt la música i li agrada cantar. Jo l'he vist diverses vegades cantar, li costa una miqueta al principi, però després ja s'arranca i ja...
Es dona, sí.
Sí, inclús ballar, eh? Vull dir que molt bé, molt bé.
Molt bé. Martí?
No, l'alegria com explica les coses, no? I després també és això, que no és una vida fàcil. Sembla quan escoltes amb ella que ha sigut tot molt fàcil, com ho explica, però segurament que darrere hi ha hagut esforç, temes econòmics, suposo que no han anat, i aquest fet, no?, de no poder llegir i escriure. I això també és important, que els infants ho coneguin. Aquestes tenen la gran oportunitat, o per sort, tots hem tingut la gran oportunitat de saber llegir i escriure, d'anar a l'escola, i això és una de les grans ganàncies que tenim. I ella, doncs pues mira, no fa pas tants anys, pues, va tindre l'accident i ja no va poder tornar, no? I això jo crec que pels infants que l'escolten és una gran lliçó.
A mi m'ha agradat molt quan ha parlat del consell, no?, de fer cas a la mare, no? Perquè jo crec que per ella la seva mare era una persona molt important
que
la va perdre molt jove.
Sí, la va perdre als 13, a l'adolescència. I encara, l'anomena cada dia.
Li va marcar molt.
Molt, sí. Moltíssim. Però és el que deia, que igualment ella no ha tingut estudis, però en el tema de l'educació, o sigui, tant a ma germana com a mi, o sigui, ens ha fet una educació boníssima, de no tocar el que no és teu, de sempre a la cua, de respectar els altres, o sigui, que i el tema de l'educació, per això deia allò de la mare, no? Fes cas a la mare, no? Perquè per ella és molt, molt important.
Molt bé. Aquest any tenim una sorpresa i abans d'acabar el programa saludem a la senyora Teresa Verde, que la tenim al telèfon des de la residència Roca i Pi. Saludem a la senyora Teresa Verde, que la tenim al telèfon des de la residència Roca i Pi. Bona tarda, senyora Teresa, i bona tarda, Linda. Buenas tardes, senyora Teresa, i buenas tardes, Linda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy bien. Me hace mucha ilusión teneros, aunque sea vía telefónica, en el programa Grandes Historias de esta temporada. Aparte tenemos aquí a su hija y a diferentes alumnos del Colegio María de la Salud, con la Laura Renau, que también es la trabajadora social, y me gustaría compartir unos momentos contigo, señora Teresa. ¿Qué te pareció el encuentro con los niños en la residencia Roca y Pi?
Pues muy bien.
¿Con qué te quedas del encuentro este?
Muy bien. ¿Por qué ese encuentro de los niños?
¿Te gustó?
Que sí, que sí.
¿Y en la residencia participas en otros proyectos con los niños?
Bueno, lo primero no decían nada, pero después se espabilaron un poco y hablaban un poco más. Pero vaya, está muy bien porque se notaba la educación que tienen.
Muy bien, fue un rato muy bonito, ¿eh? Una experiencia para los niños del colegio muy bonita, y compartir esta magnífica historia de vida, ¿no?, suya.
Y tanto.
Dejar ese ejemplo también, ¿no?
Le expliqué un poco de mi vida y se ve que les gustó.
¿Qué consejo les darías a los niños para acabar, señora Teresa?
Yo a ellos.
Sí.
Un susto.
No. ¿Qué consejo le darías?
Creo que expliqué el otro día, cuando hubo la reunión, vosotros no hacer nada de eso, porque eso fue una cosa como chistes, pero no eran chistes. Era realidad.
Era la realidad.
Muy bien, señora Teresa. Pues ha sido un placer tenerla. Tenemos a su hija también aquí en plató. ¿Le quiere dar un mensaje a su hija que la está escuchando?
Te quiero mucho.
Pues nada, muchísimas gracias, señora Teresa y Linda. ¿De acuerdo? Un abrazo bien fuerte.
Vale.
Cuidaros.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Això és gravat, Esther, te podíem fer la sorpresa de que havíem parlat fa molt poqueta estona. De veritat que és molt emocionant, eh? No sé, què t'ha semblat aquesta gran història de la teva mare?
Molt bé. Jo sempre ho he dit, que encara que no hagi tingut una cosa molt rellevant a la seva vida, però ha sigut una vida per escriure, perquè hi ha passat coses bones, també coses dolentes, perquè als 9 anys deixar d'escola i començar a treballar. Era molt joveneta, o sigui, era una nena quan treballava. Aleshores, sempre, m'emociona sempre escoltar-la.
Molt bé. Pues moltes gràcies per participar en la gran història d'aquesta temporada. I la veritat que ha sigut un plaer.
Plaer nostre, el de ma mare i meu. Gràcies.
Laura, moltes gràcies. Voldries destacar alguna cosa per anar tancant?
Bueno, ja agrair a l'Esther, no?, que ens hagi acompanyat. Jo crec que és important també veure la visió, no?, de la filla en aquesta història de vida i la importància de conèixer les persones, eh? Estem en una residència però tenen una trajectòria vital i per nosaltres com a professionals és fonamental conèixer tota la seva vida i tota la seva història de vida. És una eina bàsica per poder treballar i poder cuidar-los el millor possible.
Molt
no?
bé. Pues moltes gràcies, Laura, per participar en aquesta temporada de les històries. Martí.
No, que totes les vides són importants i totes les vides tenen per explicar i per fer una novel·la. No solament aquells personatges famosos que surten als diaris o als llibres és el que han fet la societat, sinó que la societat també l'ha fet, la Teresa amb el seu treball, amb la seva cuidar les seves filles, etcètera, etcètera. I, per tant, això també és molt important que ho remarquem. La vida, la història, l'escriuen i la fan molta, milers i milions de persones anònimes que no sortiran, segur, mai a cap llibre d'història, però sense que el seu esforç, sense el seu treball i sense els seus valors, avui la vida seria diferent. I el cas de la Teresa és exemplar.
Moltes gràcies, Martí. Ha sigut un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
Gràcies, David.
I Cristian, Oriol i Pau, què us ha semblat l'experiència de participar en el programa de ràdio?
M'ha agradat bastant molt, perquè la Bert tenia, per una part, els lius i, per altra part, tenia l'educació, que es nota bastant.
Molt bé. Oriol, Pau, què voldríeu destacar?
A mi...
Us ha agradat?
Sí, a mi m'ha agradat bastant estar aquí, sí, perquè una altra vegada, ho dic, és una experiència i estar aquí no podràs estar aquí moltes vegades a la teva vida.
Molt bé.
Interessant aquest programa.
Molt bé. La veritat que vosaltres comenceu una etapa nova ja l'any que ve, eh? Acabeu sisè de primària i teniu la sort de que sou molts bons alumnes, vale? I teniu una família darrere que també us dona uns valors importants i això ho heu d'aprofitar, eh? Perquè no tots els nens tenen la sort que teniu vosaltres.
S'aprofita.
Molt bé, ha sigut un plaer tenir-vos, eh?
Gràcies.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a la web de Ràdio Estel i comentar-nos al Twitter i Instagram de Ràdio Estel i de Grans Històries. Moltes gràcies.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.